Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Salvador Illa ha demanat formalment al president del Parlament, Josep Rull, més temps per negociar amb Esquerra i els Comuns un acord d'investidura. Ho ha fet en el marc de la roda de consultes que està fent Rull de cara al ple de dimarts que ve. L'aspirant socialista també ha comunicat a Josep Rull que en cap cas farà president Carles Puigdemont, que també ha demanat més temps per recollir suports. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha firmat el manifest intern que reclama una renovació general de la direcció del partit. També l'ha firmat aquestes últimes hores el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, i a la vista que Oriol Junqueras no ha fet seu el manifest, Marta Rovira ha negat que vagi en contra de ningú. Detingut als Països Baixos el presumpte autor material dels trets al fundador de Vox, Aleix Vidal Quadras, a Madrid, el novembre passat. Sobre el detingut hi havia un ordre de detenció internacional. La d'avui és la sisena detenció que es fa dins de la investigació per l'atemptat. Els Mossos desmantellen el principal entramat de l'última dècada que introduïa haixís a Catalunya per mar. Durant 9 mesos d'investigació han detingut 40 persones, han detectat 19 desembarcaments i han intervingut més de 18 tones de droga. Talls de trànsit al centre de Barcelona per l'exhibició de Fórmula 1 que es farà aquesta tarda al Passeig de Gràcia. Entitats veïnals i ecologistes han convocat una concentració de rebuig a la tarda mateix, mentre que des del sector turístic i comercial defensen esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat. Espanya s'ha salvat de l'expedient per dèficit excessiu que la Comissió Europea ha obert a 7 països, entre els quals França i Itàlia, per incomplir el límit de l'any passat. Espanya també el va superar, però Brussel·les ha valorat aquest any que es quedaran al 3% i el que ve per sota. Rússia i Corea del Nord acorden ajudar-se mútuament en el cas que un dels dos sigui atacat. Així ho han decidit Vladimir Putin i Kim Jong-un a la capital nord-coreana. Putin també demana revisar les sancions de les Nacions Unides contra Corea del Nord impulsades pels Estats Units. Més de la meitat dels 40 milions d'hores extres que van fer els treballadors catalans l'any passat no les van cobrar ni en diners ni en festa. Sindicats i experts alerten que això passa perquè el registre horari obligatori des de fa 5 anys no funciona. Un espectacle de gran format de Sol Picó és un dels plats forts de la Fira de Tàrrega que es farà el mes de setembre. S'hi veuran una cinquantena de muntatges que conviden el públic a jugar. Els esports.
Kevin Panther és el primer fitxatge del Barça de bàsquet per a la nova temporada. L'escorta nord-americà, que té passaport serbi i està a punt de fer 31 anys, firma per una temporada. Panther arriba lliure després d'acordar la sortida al Partizan de Belgrat i serà un dels referents de l'atac blaugrana. En futbol, el Girona renova Juanpe Ramírez per una temporada més fins al 2025. El defensa canari sumarà la novena temporada com a blanc i vermell. I a l'Eurocopa de futbol avui comença la segona jornada de la fase de grups amb els partits Croàcia-Albània a les 3, Alemanya-Hongria a les 6 i Escòcia-Suïssa a les 9.
I el temps, augment de la pols sahariana, tarda amb ruixats al Pirineu de Lleida. Al vespre també n'arribaran per Ponent. La temperatura tot i baixar una mica es mantindrà càlida i amb xafogó a prop del mar. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Barcelona, escenari mundial per l'espectacle amb cotxes de Fórmula 1 que s'exhibirà en el Passeig de Gràcia. Això serà a les 6 de la tarda, però ja fa hores que l'Eixample està blindat per talls de trànsit que han fet desistir molts conductors d'agafar el cotxe tal com recomana l'Ajuntament. L'equip de Jaume Collboni ho veu com una paradoxa excepcional per promocionar la ciutat. Els comerciants i el sector turístic estan encantats amb la iniciativa, però les entitats veïnals i els ecologistes, en total desacord, han organitzat la seva particular carrera de protesta a la mateixa hora que l'exhibició una miqueta abans dels monoplaces. Un altre argument per al debat sobre el model turístic i la massificació obert en tants llocs d'aquest país, també a Barcelona. Avui us farem una radiografia de la quantitat d'hores extres que fan els treballadors catalans. L'any passat van ser 40 milions d'hores i més de la meitat no es van cobrar. Cada treballador pot fer 80 hores extres a l'any i les ha de cobrar o bé en diners o en dies de festa. Parlarem de l'anomenat turisme d'escombraries, és a dir, persones que al seu municipi, per exemple, tenen un sistema de recollida porta a porta i s'ho salten perquè van al poble veí i porten les deixalles quan volen els contenidors. Com a exemple, a Torres de Segre, el Segrià, ha augmentat la taxa de la recollida d'escombraries un 80% per l'augment dels costos, ja que, evidentment, n'hi ha molta més d'escombraria. Passarem per Tarragona, on l'alcalde Rubén Viñuales, del PSC, analitzarà amb els portaveus municipals un suposat cas d'espionatge que l'afectaria tant amb ell com a la funcionària que porta el concurs per adjudicar el contracte de residus. És un contracte que puja més de 230 milions d'euros. I anirem a l'Escola Tau de Sant Cugat del Vallès, on avui el guitarrista de Bruce Springsteen ha visitat els alumnes que han participat en el projecte educatiu que es diu Teach Rock, ideat pel mateix músic Steve Van Zandt. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Marçal Turo i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Abans, en el Passeig de Gràcia de Barcelona, ens n'anem al Parlament de Catalunya. Ho hem sentit en directe, la reunió entre el president del Parlament, Josep Rull, i el candidat Salvador Illa en el marc de la ronda de consultes per la investidura ha acabat. És un contacte en què el líder socialista ha comunicat a Rull que necessita més temps per sotmetre's a un debat d'investidura. Ho està seguint perquè aquesta roda de premsa encara dura ara al Parlament, la Núria Auriol. Núria, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs si el presidenciable socialista ha comunicat al president del Parlament fa poca estona, Josep Rull, que manté la seva decisió de presentar-se a la investidura, però encara no, que li cal més marge per les negociacions.
Presentaré la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat de Catalunya com a guanyador de les eleccions el passat 12 de maig, però que necessito més temps, que estic treballant per obtenir el suport de la majoria progressista que hi ha a la cambra, conforme vagin avançant aquestes converses i tinguem travada aquesta majoria progressista, i faré vinent perquè ell pugui prendre la decisió que a tal efecte correspongui.
Illa confia que puguin fructificar les negociacions que manté el seu partit obertes amb Esquerra i els Comuns. Una roda de premsa de Salvador Illa que acaba d'acabar ara mateix. El presidenciable socialista també ha volgut deixar clar que no donarà suport ni s'abstindrà per cap altre candidat. Per tant, missatge cap a Junts i cap a Carles Puigdemont, que manté també la seva intenció de presentar-se a la investidura, però encara no. També ha demanat més temps al president del Parlament. Pels de Junts, l'abstenció dels socialistes és clau perquè pogués prosperar en segona volta la investidura de Carles Puigdemont, i també necessitarien en aquest cas el suport d'Esquerra i la CUP. Sí, com sigui, dimarts que ve no hi haurà cap candidat i, per tant, no hi haurà debat d'investidura pròpiament, però el president del Parlament té previst activar igualment el rellotge cap a unes eleccions automàtiques a l'espera d'aquestes negociacions obertes.
Gràcies, doncs, Núria Auriol. Parlament, bon dia.
Bon dia.
El trànsit al centre de Barcelona està tallat per l'exhibició de Fórmula 1 d'aquesta tarda, al Passeig de Gràcia. La desfilada dels monoplaces ha aixecat crítiques d'entitats veïnals i ecologistes. En canvi, els sectors del turisme i el comerç creuen que iniciatives com aquesta beneficien la ciutat. Ens n'anem, doncs, cap al Passeig de Gràcia de Barcelona, on hi tenim en Jordi Corbalan. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què veus ara mateix? Quines són les restriccions que hi ha de mobilitat?
Bé, doncs aquí hi ha una activitat frenètica. Som ara mateix a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Gran Via, on s'estan acabant de posar aquestes tanques de formigó que delimiten tot el perímetre d'aquest circuit de 630 metres, el Passeig de Gràcia, entre la plaça Catalunya i el carrer Aragó. La Gran Via fa ja pràcticament un parell d'hores que està tallada, però encara en aquest punt cal completar aquestes tanques de formigó al voltant de la rotonda on hi ha la font al mig, la font que està apagada per la restricció de la sequera. Hem vist durant tot el matí equips de neteja que van de treure fins i tot taques d'oli de l'asfalt. Hem vist agents de la Guàrdia Urbana, també els bombers inspeccionant el circuit, i també hem pogut veure a la part de dalt de la plaça Catalunya alguns dels monoplaces que desfilaran aquesta tarda. I aquí, esclar, hi ha molta expectació de curiosos. Hem parlat amb ells mentre feien fotografies.
Home, espectacular, realment és una cosa espectacular. Fa gràcia veure aquestes coses. M'agrada, però molt relativament. La veig a vegades per la televisió així, però no sóc un gran seguidor, però l'espectacle aquest que genera estic impressionant.
Soy vengo de Argentina para ver la Fórmula 1. Me quedo dos días como para ver la carrera y...
Molt emocionant, no?, aquí la Fórmula 1 que s'ha plantat enmig de Barcelona. Venim des de Manresa, hem agafat la Renfe expressament per venir aquí i...
Sí, som seguidors de Fórmula 1 i just hem vingut avui per veure això, per passar el dia i...
Aquí hi ha molts vianants que encara travessen el Passeig de Gràcia d'un costat a l'altre, però això a partir de les 3 de la tarda no es podrà fer. Per creuar a peu el Passeig de Gràcia caldrà anar per la banda de dalt pel carrer Agó o per la banda de baix de la Ronda de Sant Pere. Com dèiem, a les 11 s'han tallat a tots els carrers del perímetre del Passeig de Gràcia, els carrers transversals. Això afecta, com dèiem, també la Gran Via, que estarà tallada fins aquesta nit. L'Ajuntament recomana, si es pot evitar, no circular avui per l'Eixample, en el que seria l'àmbit que va entre els carrers Urgell i Passeig de Sant Joan, i fins i tot a la tarda evitar acostar-se a peu a la zona del Passeig de Gràcia si no és per anar a veure l'espectacle. Es preveuen aglomeracions de gent. Bé, l'Ajuntament no ens ha acabat de facilitar l'aportació econòmica que ha hagut de fer per acollir l'exhibició. Sí que ens diuen que hi ha un conveni de col·laboració amb el Circuit de Catalunya per a la promoció d'activitats. L'any passat hi van aportar 750.000 euros i davant les crítiques d'entitats veïnals, ciutadanes i ecologistes, gairebé 200 que han convocat una concentració aquesta tarda al carrer Aragó contra l'exhibició de Fórmula 1, l'Ajuntament defensa que el circuit és una infraestructura clau per a la indústria de l'automoció i per a la promoció internacional de Barcelona i de Catalunya. Pel que fa a l'exhibició de la tarda, diuen des de l'Ajuntament que és una manera d'acostar la Fórmula 1 a la ciutadania i que, de manera extraordinària i puntual, això és compatible amb la voluntat de continuar pacificant el trànsit i reduint la contaminació atmosfèrica i acústica. El sector turístic i el sector del comerç estan encantats amb l'activitat d'aquesta tarda. Lluís Sans és el president dels Amics del Passeig de Gràcia, que representa els comerciants.
Sempre és promoció, sempre és posar el Passeig de Gràcia una altra vegada en la ment dels barcelonins i de la gent de fora. L'organització de qualsevol esdeveniment una mica gran comporta unes certes molèsties. Al Passeig de Gràcia veïns no n'hi ha, n'hi ha més comerç, hi ha més oficines, hi ha més restauració, i ja estem habituats de que quan s'organitza una cosa sempre hi ha petites molèsties, però jo crec que això realment val la pena fer-ho.
I aquí, a peu de circuit, ens acompanyen els representants de dues de les entitats que convoquen la mobilització d'aquesta tarda. El senyor Albert Recio, vicepresident de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
I el senyor Jordi Elstrom, de l'entitat Eixample Respira. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, què us sembla aquestes declaracions que hem sentit ara del president dels Amics del Passeig de Gràcia defensant aquesta activitat, Jordi?
Doncs bé, quina conseqüència més gran pot haver-hi que expulsar totes les veïnes d'un mateix carrer, com és Passeig de Gràcia, no? Això no són petites molèsties, això són grans molèsties, no? I això demostra, en realitat, que el lobby econòmic de Barcelona té més ganes de transformar Barcelona en un parc d'atraccions que realment preocupar-se per les necessitats de les veïnes, i és per això que les veïnes volem dir prou que tenim ganes d'un canvi de model de ciutat que posi el benestar de totes al centre.
Senyor Recio.
Bueno, no he pogut sentir, però m'imagino pel to que deu haver dit el que he pogut dir, que és tot és fantàstic i que els que protestem no representem res, que ho és un senyor que ho acostuma a fer, no? De fet, jo crec que, a més, aquesta activitat és com si celebressin tot l'èxit de les campanyes de lobby que han estat fent per parar a les illes de l'Eixample, per frenar el tramvia de la Diagonal, i hi ha una ciutat que necessita reduir el tràfic rodat. El que està fent és celebrar el tràfic rodat, no?
Senyors Elstrom i Enrecio, bon dia des dels estudis. Entenc que el vostre enuig va més enllà d'una exhibició de Fórmula 1, per tant, va més enllà de la contaminació que avui es pugui generar, sinó que el vostre acte d'avui aniria molt més enllà, i estem parlant d'anar contra un model de turisme en aquests moments a Barcelona?
Exacte, o sigui, per un costat, sí que és veritat que estem com molt en contra, no?, d'aquesta contaminació que suposa, no?, i d'aquest soroll i d'aquest, al final, perill per la salut pública real de tots els barcelonins i barcelonines, però és que alhora això el que demostra és un model de ciutat que es basa en macroesdeveniments, amb la idea de turistificar massivament la ciutat quan la ciutat realment ja està saturada, i això comporta uns efectes com tremendament negatius a la pròpia ciutat, com la gentrificació, com l'expulsió de totes les veïnes, com l'encariment dels preus de l'habitatge, no?, com tantes i tantes coses que ens porten a que la ciutat deixi de ser nostra i que es privatitzi la ciutat, i que es espais públics, com poden ser el Parkway, com el mateix Eixample, o inclús barris sencers, com el barri de la Barceloneta, al final s'hagin privatitzat i que els propis veïns necessitin portar el seu DNI per haver d'entrar. I llavors nosaltres el que volem és recuperar la nostra ciutat i fer un canvi de model.
Ara, sí. digui, senyor Recio.
No, que estem totalment d'acord amb aquest aspecte. De fet, l'acte d'avui Bueno, és crear una illa peatonal per cotxes, no?, que és bastant contradictori. L'acte d'avui, l'impacte que té és de les molèsties i tot, però és reduït, però efectivament, jo pensem que és un aspecte simbòlic més amb aquesta política de que Barcelona sigui un escenari més que un lloc per viure la gent, no?, i sigui un escenari per un tipus de turisme que és altament, a part dels problemes locals que genera, és altament insostenible des del punt de vista ambiental. Mm.
Si em permet, els faré una pregunta i em posaré, diguéssim, de part de l'advocat del diable, que es diu, històricament, aquesta ciutat Barcelona ha fet canvis radicals. Si pensem en fa uns anys enrere, Jocs Olímpics del 92, molt abans Exposició Universal del 29, ara a través de la Copa Amèrica de Vela també s'estan fent algunes propostes, i potser de cara al 26 encara hi haurà altres aportacions, perquè, com sabeu, hi ha la sortida del Tour de França. Ho dic perquè a vegades està lligat la transformació d'una ciutat a grans esdeveniments.
Jo crec que l'efecte Olimpiades va generar una cultura amb una part de l'elit política local de la qual no en saben sortir, no? Perquè no tot transforma, i en canvi el que sí que genera és una dinàmica que ens porta a una superespecialització turística que després arriba una pandèmia i la ciutat es cau, una ciutat que no està pensada per la gent que viu i per la gent que treballa, sinó que està pensada més pel negoci d'uns quants que són els que finalment rendibilitzen aquesta història. I també li tinc que recordar que una part de la transformació de les Olimpiades va venir dels moviments veïnals que vam aconseguir, per exemple, que la ronda estigués tapada, que vam aconseguir que es fessin espais esportius allà on no s'havia previst, i per tant aquesta moltes vegades és una excusa, no? I no totes les coses tenen el mateix nivell de transformació. I en aquests moments jo estem convençuts que el model Barcelona tocarà a fons, i tocarà a fons per moltes raons, i en canvi està generant un patiment molt gran a molta gent que té problemes d'habitatge, que té problemes de precarietat laboral, i que això no sembla que es posi amb aquella preocupació.
Està clar el suport que teniu, bé, a 200 entitats que doncs estan al costat de les vostres consideracions. Què espereu per aquesta tarda en aquest acte de protesta, que és, crec que és mitja hora abans que comenci la cursa, no? La cursa, l'exhibició.
Exacte, la idea és poder fer com una concentració a 6:15, de 6:15 fins a les 7 aproximadament, i la idea en realitat és recuperar la ciutat. Volem recuperar la ciutat, volem fer-la habitable pels ciutadans i les ciutadanes, i llavors hi haurà com una hora, no?, on farem que aquest espai públic sigui un espai com lúdic, un espai on farem com algunes activitats amb nens i nenes, no?, algunes activitats inclús pels adults, no?, perquè puguin aprofitar aquest espai, no?, perquè puguin sentir-se la ciutat com seva, no?, recuperar aquest espai públic, i a partir de 6:45 sí que potser ens movem una mica, potser no, però la idea és com posar com els punts sobre les is i explicar una miqueta quin és aquest malestar que a nosaltres ens genera i fer la lectura d'aquest manifest que tenim pensat.
Albert Recio, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns, i Jordi Elstrom, portaveu de l'Eixample Respira. Moltes gràcies per ser avui al Catalunya al Dia. Que vagi molt bé aquesta tarda. Adéu-siau. Gràcies, Jordi Corbalán. Bona feina el que et queda de dia.
Adéu-siau. Bon dia.
Catalunya al Dia. La informació de quilòmetre zero.
La meitat de les hores extres que fan els treballadors catalans no es cobren. L'any passat es van fer més de 40 milions d'hores extres. Sindicats i experts alerten que això passa perquè el registre horari que s'aplica des de fa 5 anys té deficiències, i reclamen a la Inspecció de Treball que actuï. Pilar García.
Cada treballador pot fer 80 hores extres a l'any i les ha de cobrar bé en diners o en dies de festa, però més de la meitat de les hores que es fan no es compensen de cap manera. El 55%, segons un informe de la UGT, a partir de les dades de l'Institut d'Estadística. El control horari és la clau per acabar amb aquesta situació, segons Ferran Cames, catedràtic del Dret del Treball de la Universitat de Girona.
Aquesta és una situació de frau a la que s'ha de fer front. Ha d'haver-hi un debat sobre la qüestió del registre de la jornada laboral. El registre de la jornada laboral ha de reflectir les hores reals que fa un treballador. Té que haver-hi una intervenció, sobretot de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per controlar això.
I les hores que es paguen tenen, en molts casos, el mateix preu que les hores ordinàries, com explica Núria Gilgado, de la UGT.
Pel que diu la normativa és que no poden ser remunerades per sota, evidentment, d'una hora ordinària, però no s'estipula en quin percentatge per sobre. Hi ha convenis col·lectius en el que sí que tenim aquest increment, però també hi ha convenis col·lectius on no tenim registrat això. I nosaltres el que demanem és que les hores extraordinàries han de retribuir-se com a mínim un 25% superior al que val una hora ordinària.
Els col·lectius que fan més hores extres són tècnics i professionals científics i intel·lectuals, els treballadors de l'hostaleria i també els de la banca.
Quan es va modificar la llei i es va obligar a que hi hagi el registre de jornada, això va tenir com a origen l'accés d'hores que s'estaven fent en l'àmbit del sector bancari i aquestes hores ni s'estaven comptabilitzant, ni s'estaven pagant, ni s'estaven retornant en temps de descans.
No tots els treballadors fan hores extres, però els que en fan s'estan 5 hores de més a la feina cada setmana.
Un quart i 5 minuts de dues, els Mossos i el Servei de Vigilància Aduanera de l'Agència Tributària ha desmantellat el principal entramat criminal que introduïa haixís a Catalunya per mar. És la xarxa més important detectada en l'última dècada. Durant 9 mesos d'investigació han detingut 40 persones, han detectat 19 desembarcaments i han intervingut més de 18 tones de droga, una xifra que ja va avançar Catalunya Ràdio la setmana passada, en Alfonso.
La investigació ha permès desmantellar un gran entramat format per diverses organitzacions criminals. Una estava assentada a Màlaga i havia traslladat les seves operacions a Catalunya. I és que el litoral català s'ha convertit en un punt molt atractiu per introduir haixix. Ho explica l'inspector Antoni Salleres, cap de l'àrea central de crim organitzat dels Mossos.
El trasllat d'organitzacions que estan assentades al sud de l'Estat, que venen a realitzar introducció de haixís a Catalunya, ens preocupa i molt. Possiblement sigui per la pressió que ha exercit l'Estat amb les operacions Oconsur al sud d'Espanya, que va motivar que aquestes organitzacions busquessin llocs més, entre cometes, atractius.
Durant 9 mesos, els criminals haurien fet un desembarcament cada 15 dies i els investigadors fins i tot se n'havien trobat dos al mateix temps. Sentim Antonio La Justicia, cap de la unitat combinada de l'Agència Tributària Girona.
No nos había pasado nunca ir a un desembarco y encontrarnos con dos. Es un indicio en sí mismo, creemos, razonable de que algo está cambiando, de que es posible que las organizaciones contrabandistas estén actuando más que antes en el litoral catalán.
Durant el 2023 es van decomissar a Catalunya 18 tones de xix, un 134% més que el 2022, i aquest any la xix decomissat ja supera el de tot l'any passat. Els Mossos, a més, alerten que també augmenta l'ús de la violència per part d'aquestes organitzacions criminals.
L'acusat de violar i agredir brutalment una menor d'Igualada l'any 2021 va buscar a internet les paraules «noia violada» el 4 de novembre, que això són 3 dies després dels fets. Així es desprèn de l'anàlisi del seu telèfon mòbil, segons ha explicat un dels testimonis dels Mossos en la tercera jornada del judici. Al seu terminal també s'hi van trobar dues captures de pantalla que permetien ubicar l'acusat a l'hora i al lloc de la violació.
Luego la más relevante es a las 6:15, que es en el momento que presuntamente está persiguiendo a la víctima. Y lo posiciona justamente, incluso coincide con la geolocalización que da el teléfono de la víctima, que lo posiciona en la avenida Europa, incluso se observa el lugar de los hechos.
L'alcalde de Tarragona ha citat els portaveus municipals per analitzar el suposat cas d'espionatge que l'afectaria a ell i la funcionària que porta el concurs per l'adjudicació del contracte de la brossa de més de 230 milions d'euros. Entre altres coses, s'analitzarà si el consistori acaba denunciant aquests fets. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
D'on arrenca, Manel, tot plegat?
Sí, centrem-nos perquè tot això va a camí de convertir-se en un serial important. L'origen de tot plegat és el concurs per l'adjudicació del servei de recollida d'escombraries, com deies, pels pròxims 10 anys, amb un pressupost milionari, aquests 234 milions. Fa uns mesos es va adjudicar l'empresa francesa Paprec, però Urbacer i Fomento, segona i tercera classificades, van presentar recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que finalment va detectar irregularitats en l'oferta de Paprec i la va desqualificar. Ara ha transcendit, gràcies a una informació del Digital Porta Enrere, que la funcionària municipal encarregada de tot aquest procés ha estat sotmesa a seguiments i escoltes telefòniques. El mitjà diu que ha presentat denúncia a la Guàrdia Civil, tot i que aquest cos no ens ho ha confirmat. De fet, de moment, diuen que no tenen cap investigació iniciada. L'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, diu que ja tenia coneixement d'aquest cas i té alguns indicis, fins i tot, que ell també hauria pogut ser espiat. Per tot això, s'ha convocat aquesta hora els portaveus dels grups polítics que estan reunits a l'Ajuntament per analitzar aquesta situació.
I què s'ha de decidir en aquesta trobada?
Aquesta reunió ha de servir, bàsicament, per explicar detalls del cas i prendre decisions, com, per exemple, si es presenta denúncia per part del consistori. De fet, des de l'oposició, Maria Roig, d'Esquerra Republicana, ho considerava aquest matí un cas molt greu.
És evident que són uns fets molt greus, que els veiem amb preocupació i, de fet, per això, de seguida vam demanar a una junta de portaveus urgent des d'Esquerra Republicana perquè doncs, ens puguem reunir amb el govern i amb l'alcalde Viñuales i que ens aclareixi exactament quins són els fets, a què té coneixença ell i què és el que està passant, perquè a més estem en el context de l'adjudicació del contracte més important de l'Ajuntament i per tant crec que és un moment vital per saber què és el que està passant i més davant de fets tan greus com és l'espionatge a una tècnica que justament està vinculada en aquesta adjudicació.
I és que hi ha molts milions en joc. Ara el govern municipal vol adjudicar el contracte a la segona classificada, Urbacer, però Esquerra i En Comú Podem s'hi oposen, adverteixen que si les coses no es fan bé, l'Ajuntament s'arrisca a demandes multimilionàries d'alguna de les empreses que també han participat al concurs. El cas, però, encara té més antecedents tèrbols, amb suposades ramificacions polítiques. Durant la campanya electoral de l'any passat hi va haver moltes pressions per part del comitè d'empresa de Fomento contra el concurs i una polèmica per un àudio del seu president animant els treballadors a votar al PSC. La majoria de grups municipals, inclòs el govern, ja han anunciat compareixences quan s'acabi aquesta reunió.
Proposta del govern espanyol per millorar la comunicació a la Nacional 240 entre Lleida i les Borges Blanques. El Ministeri de Transports planteja 4 carrils entre Lleida i Torregrossa i des d'aquí fins a les Borges una via nova en un traçat de 2+1 amb un carril addicional d'avançament que servirà a cada sentit de forma alternativa. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Estem parlant, Pere Joan, d'una via, la Nacional 240, que ha reduït molt el trànsit amb l'alliberament de l'autopista P2.
Exacte, es calcula que el trànsit s'ha reduït a la meitat, un percentatge que en el cas dels camions arriba fins al 70%. Tot i això, el Ministeri considera que encara hi ha un alt volum de trànsit i per això tira endavant l'estudi informatiu de la reforma d'aquesta via. La proposta planteja 8 quilòmetres entre Lleida i Torregrossa amb 4 carrils, aprofitant el traçat actual, i 11 quilòmetres fins a les Borges amb 3 carrils, 2+1, que enllaçaria amb l'AP2, poc abans de la connexió actual amb la capital de les Garrigues.
I com ho valoren des del territori?
Hi ha disparitat d'opinions. Per l'alcalde de les Borges, Josep Ferran, l'actuació no té cap sentit. Segons diu, és més prioritari millorar altres vies de les Garrigues i, sobretot, apostar per la millora de les comunicacions ferroviàries.
No entenem que en un horitzó d'economia descarbonitzada, en un moment com aquest d'aquí de transició energètica, de replantejament del model de mobilitat, s'aposti encara, a dia d'avui, per solucions que són més pròpies de fa 40 o 50 anys, com aquell que diu.
En canvi, l'alcalde de Juneda i president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, en fa una valoració positiva.
Si és 2+1, ho veiem bé, és una carretera doncs, del segle XXI i, per tant, doncs, millorarà les característiques i la seguretat de la carretera que tenim en aquest moment, i que llavors sigui un 2+2 a partir de Margalef. Home, entenem que això és una necessitat per Lleida. El 2+2 és el gran polígon industrial que fa molts anys que està dient Lleida i que, per tant, a veure si d'una vegada ho tiren endavant. Per tant, aquesta és una bona proposta.
La via ha de facilitar, com sentíem, la comunicació amb el futur polígon de Torreblanca, al terme de la ciutat de Lleida.
Ja fa temps que les empreses de transport, tant de mercaderies com de persones, es queixen que els falten conductors. Moltes en busquen a l'estranger i algunes fins i tot paguen el carnet de conduir especialitzat als joves que vulguin treballar-hi. Una de les empreses de transports més grans del país és el grup Moventis, amb autobusos i vehicles de Sarfa, Sarbús o Blablacar, entre d'altres. Blablacar, volia dir, un grup de delegats sindicals d'aquestes empreses s'han reunit a Lloret de Mar i alerten que falten conductors i vehicles per fer front a l'increment de la demanda de l'estiu, especialment a la Costa Brava. Fèlix Martín, han concretat quanta gent caldria per reforçar la plantilla?
Sí, bon dia. Expliquen que només de les empreses de busos que fan els serveis a la Costa Brava o entre Girona i Barcelona, on ara hi ha més de 1.500 treballadors, caldrien 300 conductors més. També falten vehicles, segons Frank Silva, delegat sindical a Sarfa.
En la majoria dels casos, i ara que ve de cara a l'estiu i que això es massifica encara molt més, estem desbordats per tanta feina, no? I feina que a vegades no es pot complir, bé perquè faltin autobusos o bé perquè faltin xofers.
Una feina aquesta de xòfers o de conductors que reconeix no és atractiva pels joves.
Està tot desbordat perquè la professió de conductor d'autobús no és atractiva per la gent jove, per als baixos sous que tenim i la gran quantitat d'hores que fem.
Expliquen que fan jornades maratonianes de 15 hores amb descansos pel mig, però també alerten que falten mecànics pel manteniment dels autobusos, o entre d'altres alerten de casos puntuals d'agressions de passatgers. Han amenaçat de fer vaga, però no ara, per no perjudicar, diuen, els usuaris a la temporada d'estiu. I expliquen que més que res ha estat un toc d'alerta i que a la tardor es tornaran a reunir. La trobada a Lloret de Mar ha agrupat, de moment, 31 delegats d'una desena d'empreses del grup Moventis, que fan el transport de viatgers entre Girona i Barcelona i també a la Costa Brava.
Hem arribat en punt a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El grup IAG, el holding d'aerolínies, on hi ha, entre d'altres companyies, Vueling i Iberia, tindrà operatiu d'aquí 15 dies a Viladecans un laboratori d'intel·ligència artificial aplicada a l'aviació. Serà de referència mundial i donarà feina d'entrada a 150 persones. A la seu de Vueling, a Viladecans, hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què s'estudiarà des d'aquest laboratori?
Doncs mira, per exemple, com fer més eficients els vols, reduint el temps de durada i també les emissions dels avions, o com triar millor el pla de vol en funció de la meteorologia. També optimitzar el manteniment de les aeronaus, dels avions, però sobretot el que ens han dit que aquí es vol accedir amb aquest centre d'intel·ligència artificial és a l'hora de millorar l'experiència del client. I què vol dir això? Doncs aliar-se amb les millors start-ups que desenvolupen de tot, totes les idees que fan possible o que han de fer possible fer més agradable i simplificar el fet de volar des que treus el bitllet a casa fins que arribes a destinació. Sentiu el conseller delegat d'IAG, Luis Gallego, com ha parlat en aquests termes del futur laboratori d'aquí 15 dies a Viladecans.
El grupo IAG hemos abierto recientemente un laboratorio en Londres y hemos decidido que Londres y Barcelona son los dos sitios donde queremos ser líderes en inteligencia artificial a nivel mundial.
Un altre dels punts on IAG es planteja créixer a Catalunya és en el SAF, són les plantes de combustible sostenible. Compte que amb tres generarien 10.600 milions de contribució al PIB català i es crearien 40.000 llocs de treball.
Això, Joan, el dia que IAG ha donat dades del seu impacte a l'economia catalana.
Sí, l'any passat va contribuir aquest holding d'aerolínies, on recordem hi ha Vueling, Iberia, British Airways, va contribuir en més de 6.000 milions d'euros al PIB català, això és un 2,1%, i va impulsar la generació de més de 81.000 llocs de treball, que ve ser un 2,3% del conjunt de l'ocupació a Catalunya.
L'Ajuntament de Torres de Segre, el Segrià, ha augmentat la taxa de la recollida d'escombraries un 80%. El consistori atribueix aquest increment a la pujada de costos de la recollida, però també al fet que són un dels únics municipis de la comarca que no tenen el sistema porta a porta, una situació que l'alcalde diu que provoca turisme d'escombraries, és a dir, que persones d'altres pobles veïns vagin fins al municipi a llançar-hi les seves deixalles. Anem a Lleida. Julià Albacar, com s'explica aquesta pujada de les taxes?
Bon dia, Marta. Doncs, per una banda, perquè han augmentat els costos de recollida a tota la comarca, per l'altra, segons defensa l'alcalde de Torres de Segre, perquè el municipi s'ha de fer càrrec de les deixalles que llencen els veïns de pobles propers, perquè amb el sistema porta a porta no hi ha contenidors. Escoltem Axel Curcó.
Com més alt sigui el percentatge de resta que tu generes, més pagues de recollida de brossa. Llavors, en el nostre cas, se dona aquest cas en part perquè és un municipi envoltat de municipis amb porta a porta. Llavors ja, bueno, tenim molt turisme de basures.
I critica que no s'apliqués el sistema porta a porta a tota la comarca.
L'alcalde ha denunciat diverses vegades al Consell Comarcal que al seu moment no es va ser valent i no es va passar tota la comarca d'una a un sistema a un altre. Se va deixar la llibertat de cada poble, s'alega una llibertat de triar, però que jo crec que en aquest cas no s'hauria d'haver optat per aquesta llibertat de triar, perquè això ha generat unes diferències comarcals tremendes.
Des del Consell Comarcal del Segrià, que no han volgut fer declaracions, defensen que l'elecció del sistema de recollida la va fer cada ajuntament.
I què diuen els veïns, Julià?
Doncs amb els que hem parlat no estan gaire satisfets.
Home, em sembla que si anem a pujar els impostos, les jubilars, poca cosa podrem arribar.
perquè clar, com ja, no, el que tenim és el que hem de viure.
Jo personalment tinc un comerç i és a part de la vivenda, el comerç que pago 256 euros he pagat de grossa de comerç.
O sigui, d'un any per l'altre ha pujat 40 euros ben bons, si no més. I clar, amb un salari base són molts diners.
En alguns casos hem de tenir en compte que la taxa pot arribar a 175 euros en domicilis particulars.
Això a Torres de Segre, al Segrià, però mireu què passa també a Cunit. Allà la implantació fa uns mesos del porta a porta a una part de la població està provocant queixes dels veïns. De fet, els de la zona de la platja asseguren que els contenidors estan desbordats i que hi ha moltes rates fins i tot, i es queixen també els veïns dels pobles del costat, perquè diuen que els de Cunit hi van a llançar la brossa, això que dèiem del turisme d'escombraries. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
L'associació veïnal de Cunit ha arribat a demanar una reunió amb el govern per les conseqüències de l'acumulació d'aquesta brossa, oi?
Sí, en concret a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, perquè diuen que hi ha un problema de salubritat perquè els contenidors estan desbordats i les deixalles pel carrer provoquen altres conseqüències indesitjades. Joaquín Marín, representant de l'Assemblea Veïnal.
Hi ha gent que no pot dependre d'aquests horaris, hi ha gent que ve a la platja només a passar el dia, llavors s'estan encontrant com que hi ha contenidors a la vora del passeig marítim que estan plens d'escombreries. Hi ha vídeos d'arrossegadors caminant per les bolses d'escombreries.
L'Assemblea mostra impotència perquè diu que tant des de la Generalitat com des del Ministeri se'ls ha dit per carta que és una competència municipal. I l'Assemblea diu que l'Ajuntament no arregla la situació. L'Ajuntament, en una carta recent, va contestar al síndic de Greuges que la implantació era progressiva i que les disfuncions s'anirien corregint quan es fes la valoració del primer any del porta a porta. Diu també que no ha previst augmentar els dies de recollida de la fracció orgànica, que això suposaria un increment de la taxa i un perjudici per la recollida selectiva, entre d'altres consideracions. Finalment, diu l'Ajuntament que ja està prevista a l'estiu incrementar el temps i els mitjans de recollida.
Montse, també es queixen els veïns del barri del Prat de Vilanova, que està just enganxat a Cubelles. Per què, aquí?
Sí, diuen que des que hi ha el porta a porta a Cunit se'ls han omplert els contenidors perquè quan els residents de cap de setmana marxen el diumenge al vespre no saben on deixar la brossa i per no deixar-la a la porta de casa, com que no és dia de recollida, la transporten en cotxe fins al Prat de Vilanova. El president de l'Associació de Veïns, José Manuel García, ho afirma així.
Tenim un problema que la gent que ve de cap de setmana, bueno, pues, el que fa és que passa per aquí, entra per Cubelles, passa pel Prat, i a les escombraries del Prat, el dilluns al matí, estan intractables. Clar, això genera, bueno, animalets de tot tipus.
A l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on pertany al barri del Prat, li consten les queixes i diu que en fan un seguiment i que aquest cap de setmana els contenidors no estaven plens.
Vallirana es connectarà a la xarxa Ter Llobregat d'abastament d'aigua el juliol de l'any que ve i deixarà de ser un dels últims municipis del Baix Llobregat que encara no hi estaven connectats. Actualment ja s'estan executant les obres del dipòsit de capçalera que subministrarà aigua a Vallirana i a Olesa de Bones Valls a l'Alt Penedès. Això, David Àngela, hauria de solucionar els problemes de Vallirana que s'abasteix de pous amb episodis de terbolesa.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, celebra l'execució de l'obra però demana paciència als veïns per superar un any on poden tornar a patir deficiències hídriques.
Aquest any que ens queda serà molt complicat, llavors hem de demanar doncs, a la ciutadania paciència, col·laboració, hem d'intentar fer el mínim consum d'aigua, hem de continuar doncs, de moment amb alguna de les restriccions, hem de veure que les últimes pluges han millorat, sobretot el que és la zona de la Barquera, però hem tingut una afectació a nivells de terbolesa. Això ha afectat a més de 3.000 usuaris que tenen unes restriccions amb el consum d'aigua.
El fet que el sistema Ter Llobregat ha entrat en fase d'emergència ha permès accelerar aquestes obres, segons el seu director, David Vila.
Hem pogut accelerar els calendaris en relació a la primera proposta que vam presentar, perquè el haver entrat el sistema Ter Llobregat en fase d'emergència ens va permetre poder contractar aquestes obres per emergència. Per tant, es van poder saltar els tràmits administratius i fent un procediment d'urgència doncs, adjudicar l'obra automàticament.
Ara mateix, a Vallirana, hi ha un terç de la població, uns 3.000 veïns sense aigua per un capítol de terbolesa que afecta un dels pous. Aquest dipòsit de 3.000 litres o 3.000 metres cúbics resoldria aquests episodis perquè l'alcaldessa del municipi no vol renunciar precisament als pous de la ciutat.
Els agents rurals han engegat una campanya per lluitar contra l'ús de verí al medi natural. Volen reduir les morts d'ocells protegits, una campanya que té sobretot incidència a la Plana de Lleida, on aquest any ja hi ha hagut 17 exemplars que podrien haver mort per aquesta causa. En els últims 3 anys han mort per l'ús de verins 10 exemplars de milà reial, que és una espècie en perill d'extinció. Pere Joan, per què la campanya s'intensifica més aquí a les comarques de Lleida?
Doncs perquè a la Plana de Lleida hi ha més terreny agrícola i perquè és una zona on hi ha més exemplars d'aquests ocells protegits. I què té a veure que hi hagi més terreny agrícola? Doncs perquè els agents rurals consideren que en aquest territori hi ha pagesos que, per protegir els cultius de conills i rates, utilitzen de forma il·legal aquests verins. Anna Servent, cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del cos d'agents rurals.
Ells ho fan per protegir els seus cultius, ja sigui de determinades plagues, ja sigui de taupes, de rates, de conills. Fan un mal ús d'aquests rodenticides i fa que s'afecti molta fauna protegida.
L'ús de verins pot acabar matant ocells protegits i també els depredadors que se'ls mengen un cop morts.
Fa que diverses espècies es puguin veure afectades per la ingesta, ja sigui de manera directa d'aquest rodenticida o de manera indirecta, perquè aquest producte crea un efecte cadena. Un animal se'l menja, qui es menja aquest animal s'afecta i així successivament. Té un efecte contrari, ja que elimina espècies que fan una lluita biològica contra determinades plagues.
L'ús de verins en el medi natural pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys i sancions econòmiques.
Cinc minuts i tres quarts de dues, a Girona s'ha engegat un programa pioner per reinserir joves menors que han comès delictes. Es tracta que els nois ensinistrin gossos des de zero. D'aquesta manera es motiven, però també aprenen a millorar les habilitats socials i a veure que tots els seus actes, els negatius, però també els positius, tenen conseqüències. Clara Jordan, de moment el programa ha començat amb 3 d'aquests joves.
Sí, Marta, van anar a la gossera, van escollir l'animal que van voler i han estat 2 hores a la setmana amb un agent de la unitat canina de la Policia Municipal de Girona aprenent a tractar els gossos per aconseguir que els facin cas. I l'evolució ha sigut molt bona també dels gossos, com explica aquest agent Narcís Romero.
El primer dia els tenies que veure i era només semblant una cabra de la muntanya, que eren descontrolats, no tenien ordre, no tenien pautes. I amb els nens els ensenyem que amb treball, constància i dedicació aconseguim que els gossos es tranquil·litzin, que facin cas. Però tu al nen l'ensenyes que si fas bé les coses, pues surten bé. Que les fas malament, pues es descontrolen.
Un d'aquests joves, per exemple, va escollir un gos de la raça Beagle, li va posar nom Èxtasi i durant 10 setmanes ha estat amb ell i li ha ensenyat obediència bàsica. Està content de l'experiència, tot i que no hi creia gens.
Jo al principi pensava, uah, això serà un avorriment, tal, però a mesura que vas agafant els gossos i els vas agafant carinyo, t'ho dic jo, saps? I per mi ha sigut una experiència bastant bonica i molt, molt divertida.
I li agrada tant que ja té plans de futur.
Estic ara per adoptar un gos o si em deixen el meu gos aquest que he estat tocant durant les 20 hores, estic encantat de la vida, perquè l'he pillat bastant de carinyo i m'ha portat a estar millor amb mi mateix, a conèixer més els meus sentiments d'alguna manera, els del gos també, sobretot.
La idea és seguir amb el programa que es tira endavant juntament amb el Departament de Justícia, que considera que tots són beneficis. Els nois aprenen a través dels gossos també a entendre's ells mateixos i endreçar la seva vida i de passar de trencar estereotips i acostar-se a la feina de la policia.
Manresa impulsa per primer cop ajudes específiques per rehabilitar comerços històrics i edificis d'alt valor patrimonial. Les ajudes per a privats poden arribar fins al 70% del cost de l'obra. Nàtia Dell, la ciutat té molts elements protegits, oi?
Sí, segons el catàleg elaborat el 2012, la capital del Bages té 426 elements protegits. Si traiem els que són públics, la majoria són candidats a alguna d'aquestes subvencions. Parlem d'edificis que són bé d'interès nacional o local, alguns modernistes, però també creus de terme o àrees d'expectativa arqueològica. Fins ara les subvencions només eren per a projectes que no podien superar els 75.000 euros. Ara sí que es pot superar aquesta xifra i es creen 2 línies noves d'ajuts per posar en valor comerços protegits per garantir la seva continuïtat. De comerços històrics, la ciutat en té una dotzena, tots situats al barri antic. Per l'alcalde Marc Aloi, aquesta és la imatge que projecta la ciutat. Per això s'ha volgut donar un cop de timó, una empenta i ajudar els propietaris d'aquests edificis perquè els puguin rehabilitar.
Si podem posar en valor valor aquest patrimoni, el podem posar al dia, el podem restaurar i fins i tot es pot il·luminar a la nit, com tenen tantes ciutats, doncs em sembla que això és un factor importantíssim per reforçar el patrimoni de la ciutat i la imatge de la ciutat.
En total s'hi destinaran 145.000 euros.
Catalunya al dia. El que passa a cada racó del territori.
Una cinquantena d'espectacles que conviden el públic a jugar formen la programació d'una fira del Teatre de Tàrrega plural, contemporània i equilibrada que omplirà els carrers de la ciutat del 5 al 8 de setembre. Marta Vives.
La programació s'articula al voltant de 5 eixos temàtics: el joc, la mort i la vida, l'entreteniment, el folklore i la literatura i poesia. La directora artística Anna Giribet la defineix d'aquesta manera.
Una selecció variada en formes, en dimensions, disciplines, tipologia de públics, plural en temàtiques, plural en estètiques. Una programació que creiem reprogramable i molt jugable.
Entre alguns dels noms que no hi faltaran hi ha el de Sol Picó, que celebrarà el seu 30è aniversari, Claire Ducro, que s'acomiada dels escenaris, o el talent emergent de Clara Ingold, Júlia Godinola, Còrcoles o Alexa Moya. El 53% de la programació és aposta catalana i el 20% internacional. Més d'un 30% són estrenes i 5 muntatges procedeixen del suport a la creació. 1.200 programadors d'arreu del món, entre ells dues delegacions dels Estats Units i Canadà, estan inscrits. Natàlia Lloreta, directora executiva, parla de saturació vitalista.
No un festival d'ordre i mesura, sinó un festival de desmesura i agitació amb certa salvatgia, que és d'alguna manera el que ens ha caracteritzat des dels inicis.
Del total de propostes, la meitat seran gratuïtes. Les entrades es posaran a la venda el 26 de juliol. 1, 2, 3, 4.
El guitarrista de Bruce Springsteen, Steve Van Zandt, ha fet una classe a l'escola Tau de Sant Cugat del Vallès, on ha defensat que cal ensenyar els alumnes a pensar per si mateixos a partir dels seus gustos musicals. Aquesta activitat forma part del projecte Teach Rock, que Van Zandt va posar en marxa l'any 2013. Fins a l'escola Tau de Sant Cugat hi ha anat en Marc Ruiz.
Quan l'escola pública nord-americana va eliminar la música i les arts del currículum, Van Zandt va idear la manera de mantenir l'art, i en el seu cas la música, en totes i cadascuna de les assignatures. Per això va idear el programa gratuït Rock Teach, a partir del qual els mestres parlen amb els alumnes dels seus gustos musicals i estiren el fil. Per exemple, si els agrada Beyoncé, acaben parlant d'Aretha Franklin, de la segregació, del seu compromís amb els drets civils o de la història de Detroit. Segons Van Zandt, parlar de la música que els agrada manté motivats els alumnes.
Don't take the earbuds out.
No treguis els auriculars, digue'ns el que estàs escoltant. I diguin el que diguin, els preguntem si saben d'on venen i repassem els seus orígens.
Taking it back, taking the... tracing it back to...
D'on venen les coses que els interessen, i així mantenen l'interès, perquè parlem d'ells.
En aquest context, les seves opinions, el que saben sobre els seus artistes favorits, compta, i els fa veure que allò que pensen per ells mateixos té interès.
Our main interest...
El nostre interès principal no és dir als estudiants què han de pensar, sinó explicar-los com han de pensar. Així que els preguntem qui és el seu artista favorit i no hi ha cap resposta equivocada.
Van Zandt, a més, creu que ja no serveix ensenyar als alumnes un coneixement ara perquè el facin servir més tard, sinó que cal canviar la metodologia per tal que puguin aplicar immediatament allò que aprenen.
Això no funcionarà amb aquesta generació. Els has de donar alguna cosa que puguin fer servir ara. Tot ha de ser ara. Així que els donem alguna cosa que sigui pràctica, que puguin fer servir i entendre les seves vides per enriquir-les ara mateix.
Els alumnes de l'Escola Tau de tercer i quart d'ESO han treballat amb aquest mètode a partir de la iniciativa del professor d'Història Mauro Gascó, que va conèixer el projecte a Nova York el 2018. Van Zandt actuarà amb Bruce Springsteen encapçalant la E Street Band demà i dissabte a l'Estadi Olímpic.
Foto Col·lectània descobreix per primer cop a Barcelona l'univers oníric i enigmàtic de Sarah Moon, considerada una de les grans fotògrafes del segle XX. La creadora francesa, que va revolucionar el món de la moda als anys 70, repassa més de 80 fotografies, llibres i 5 pel·lícules la seva particular trajectòria de l'exposició titulada El temps s'atura a Barcelona. Montse Mas.
Les seves imatges misterioses i etèries que han captivat el sector de la moda i la publicitat a través de marques com Cacharel, Chanel o Dior són retrats d'un món somiat que aconsegueix amb tècniques com el desenfocament, el moviment, les exposicions llargues i l'ús del blanc i negre, els colors, diu, dels seus somnis.
Je pense que je rêve en noir et blanc.
Crec que somio en blanc i negre. A més, adoro el misteri de la càmera negra. El color és un altre tipus de llenguatge, més comunicatiu. El negre i el blanc parla més del nostre interior.
Plus interior.
Influïda pel cinema expressionista alemany i directors com Murnau o Dreyer, l'artista presenta ara fotocol·lectània cinc de les seves pel·lícules, com l'última, Fora del temps, realitzada aquest mateix any. Amb motiu de l'exposició, la Filmoteca de Catalunya projectarà demà a la tarda dues cintes més, sempre en la frontera entre la realitat i la fantasia. Una reinterpreta el conte clàssic de la Sireneta i l'altra retrata l'editor Robert Delpire, marit de l'artista i figura clau, com ella, de la història de la fotografia.
El Veterà Festival de Dansa Tradicional És Dansa dedica bona part de la seva edició d'aquest any als ancestres. Hi participaran quatre companyies internacionals. Es farà del 19 al 25 d'agost a les Preses, a la Garrotxa. Núria Paraire, es tracta d'un festival del tot consolidat que tira endavant aquest petit municipi, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, el festival que arriba a l'edició 42 l'any passat va tenir 12.000 assistents en un municipi de 1.700 habitants amb una ocupació del 85%. Presenta una programació on hi ha espectacles de dansa d'arrel tradicional, però també xerrades i cursos de formació. La directora de l'Est Dansa, Núria Feixas, ha explicat que en la part dedicada als ancestres hi haurà, per exemple, una xerrada sobre el valor de les campanes. També se celebrarà el Dia d'Andorra amb un taller per construir falles andorranes i l'espectacle L'últim Maosa d'Ordino, i també hi haurà una representació de Bolívia, amb una selecció de les seves danses tradicionals que participen al Carnaval d'Oruro, que data del segle XVIII.
El Carnaval d'Oruro és una festivitat patrimoni de la humanitat a Bolívia, en què poder hi ha 20-30 danses que formen part d'aquest carnaval. En descobrirem unes quantes amb el ballet folclòrico Manuel Acosta de Bolívia.
A més de Bolívia, també hi haurà companyies internacionals de Bòsnia i Herzegovina, Malawi i el Nepal.
El fotògraf francès Jean-Marie Delmoral ha recuperat els indrets que van inspirar Miró a Mont-roig del Camp i Picasso a Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Les fotografies dels paisatges emocionals dels dos genis del segle XX es poden veure a l'Església Vella de Mont-roig fins al 28 de juliol. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com s'han triat aquests llocs fotografiats?
Doncs a veure, Jean-Marie Delmoral s'ha documentat a través de les obres de Miró i Picasso i dels textos dels dos genis que els vinculen amb el territori. Miró deia que tota la seva obra havia estat concebuda a Mont-roig i Picasso Lledó, que tot el que sabia ho havia après a Horta. De fet, Delmoral és fill d'exiliats republicans, però coneix molt bé la zona perquè estiuejava al poble de la seva mare, la granja d'Escarp, al Segrià. Jean-Marie Delmoral va conèixer Joan Miró l'any 1978, quan el diari L'Humanité el va enviar a fer un reportatge al seu taller. De fet, el fotògraf ha estat reconegut com un dels millors retratistes d'artistes als seus espais de creació. El comissari de l'exposició, Manel Guerrero, diu que Delmoral ha trobat una connexió entre els dos genis i els paisatges que els inspiraven.
Una de les coses que ha fet en Jean-Marie, que estan en moltes de les fotografies, és recollir frases, escrits, on els dos creadors parlen d'alguna cosa concreta, d'algun indret, perquè una de les coses que creu en Jean-Marie és que en realitat és el mateix paisatge, que malgrat que tinguin una certa distància, són pobles que formen part d'un mateix territori.
Les imatges s'han pres durant els últims...
I la novena edició del Festival Internacional de Música de Cambra de les Terres de l'Ebre reivindicarà el talent local amb les danses d'arreu del món darrere fons. El certamen començarà el 21 de juliol. Anem a Amposta. Jordi Barranca.
Bon dia. Sí, per una cosa destacant les Terres de l'Ebre per la cultura musical, i és en certa forma això el que se li vol retre un homenatge. Laura Ruiz és la coorganitzadora del certamen.
Som herència de lo que es fa a les Terres de l'Ebre, sobretot en temes musicals, des de les escoles, des de les bandes, des dels conservatoris. Mostrar este talent ebrenc aquí, i també els músics que hem estat per fora, que estem per fora, que fem carreres internacionals, tornar al territori, estar presents a tots aquests municipis.
Hi haurà concerts en posta, Tortosa, a la Sénia, Deltebre, Flix, Roquetes, Alcanar, la Ràpita, Horta de Sant Joan i Móra d'Ebre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça de bàsquet ha confirmat el primer fitxatge per la nova temporada. Es tracta de l'escorta nord-americà Kevin Punter, que arriba lliure del Partizan de Belgrat. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Punter està a punt de fer 31 anys, té passaport serbi i firma per una temporada. El jugador arriba lliure després d'acordar la sortida del Partizan de Belgrat, amb qui tenia encara un any de contracte. Punter va estar molt a prop de ser blaugrana l'estiu passat i serà un dels principals referents ofensius del Barça, dirigit pel tècnic Joan Peñarroya. Des dels Estats Units, on és ara mateix, Punter ha enviat un primer missatge als aficionats del Barça.
What's up, Cooler fans? Hope all is well.
Hola, culers, aquí Kevin Punter. Tinc moltes ganes de ser a Barcelona. Esperem el millor de la propera temporada. Ens veiem aviat. Força, Barça!
See you soon. Força, Barça!
Punter és un dos versàtil que pot ocupar el lloc de director de joc si es requereix. També està considerat un dels millors anotadors d'Europa. Aquesta temporada ha acreditat 15 punts, 2,6 assistències i un 14 de valoració a l'Eurolliga amb 28 partits disputats. Ha jugat, entre altres equips, a l'Olympiacos, l'Estrella Roja i l'Olimpia.
Punter disputarà amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet amb l'objectiu d'arribar a la Final Four, que l'any que ve podria disputar-se a Barcelona. L'Ajuntament aspira a acollir diverses cites esportives destacades.
Sí, el regidor d'Esport de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ho explicava al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Volen que la ciutat aculli un Mundial d'Atletisme, la final del Mundial de Futbol del 2030 i també la final a 4, la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet de l'any que ve.
La Final Four de l'any vinent, del 2025, sí. Estem a l'espera de que doncs l'Assemblea d'Eurolliga doncs decideixi. És veritat que competim amb crec que era Abu Dhabi, que quadriplicava més el preu que hi havia sobre la taula i, per tant, nosaltres no podem competir a nivell econòmic. Posem altres, no? altres coses de la ciutat, o Belgrado, que també és l'altra ciutat candidata i que també doblava els diners. No?
El regidor d'Esports Barcelona ha volgut respondre les crítiques sobre el fet que l'exhibició de Fórmula 1 que avui tanca els carrers del Barcelona pel centre de la ciutat provoqui certes molèsties.
El que fem és intentar popularitzar un espectacle esportiu com és la Fórmula 1 i apropar-la a les famílies de la ciutat que no tenen els mitjans o no poden anar habitualment o mai al circuit. Valia la pena provar i veure quin és el resultat.
I a l'Espanyol, el màxim golejador de l'equip, Braithwaite, treu pit just quan falten 4 dies per al partit on es decidirà si tornen a la primera divisió.
Els blanquiblaus reben diumenge a l'Oviedo la tornada al play-off d'ascens amb un gol en contra de l'anada. Avui, Martin Braithwaite n'ha parlat així.
Vamos a jugar en casa, es un final, último final, llegamos muy bien. Estamos convencidos, con alegría, solo falta ganar. Hay que seguir que estamos haciendo bien. Tenemos que marcar un gol, no es complicado. Tenemos que marcar y ganar este partido.
El Girona es garanteix que Juanpe Ramírez continuarà al club fins al juny de l'any que ve.
El defensa nascut a Les Palmes sumarà la novena temporada com a blanc i vermell. És el segon futbolista del club amb més partits disputats, 246 a tan sols 3 d'Estuani. Juanpe continua al Girona, mentre que Aleix García ja és nou jugador del Bayer Leverkusen. En declaracions al Tot Costa, Aleix reconeix que la seva idea sempre havia estat mantenir-se al club gironí.
Jo crec que vaig fer tot l'esforç possible per quedar-me, però bueno, ja et dic, les coses al final van com van i al final pues, he acabat decidint marxar, que ja t'he dit, me'n vaig. El cap ben alt d'haver-ho donat sempre pel Girona i també convençut de que tinc ganes de provar alguna cosa nou.
Aleix està satisfet que el Girona hagi sortit beneficiat econòmicament de l'operació, ingressarà 18 milions d'euros. Encara en futbol, el Barça femení ha fitxat la portera anglesa Ellie Roebuck, de 24 anys, firma per a 2 temporades, prové del Manchester City, on ha jugat les 9 últimes temporades i s'hi va formar en les categories inferiors. I avui comença la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa de futbol amb els partits Croàcia-Albània, Alemanya-Hongria i Escòcia-Suïssa.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma presenta avui un nou fitxatge.
L'Indústria Santa Coloma ha presentat ja el seu primer reforç de cara a la nova temporada. Es tracta de l'ala esquerrà de 21 anys, Marc Puigverd, que arriba procedent del Barça i que ha firmat per 2 temporades amb el conjunt colomenc, és a dir, fins al 2026. Ell mateix ha detallat què pot aportar a l'equip de Xavi Closas.
Jo crec que sóc un jugador amb molta mobilitat, amb ofensiu, directe i també que es caracteritza per la intensitat defensiva. Jo crec que l'Indústria és un equip això, que va a l'atac, que competeix tots els partits i crec que això es caracteritza molt, molt en mi.
Ara l'indústria centra els seus esforços en la cerca d'un pivot que doni ja per tancada la plantilla.
No t'ho pots perdre.
Doncs avui un final del Catalunya al dia pels amants del flamenc, perquè teniu una cita ineludible en un escenari emblemàtic de la ciutat de Barcelona, que és el Palau de la Música Catalana. A partir de les 8 del vespre s'hi celebra la gran gala del flamenc, que des de fa, atenció, 18 anys, no ni un, ni dos, ni tres, sinó 18, està marcat a l'agenda de la institució i ja s'ha convertit en l'espectacle flamenc més vist a la història de Barcelona. Hi trobareu tot el que implica el flamenc, música original, cantaors, bailaores, castanyoles, ventalls i vestits de cua, amb coreografies creades per companyies de ball tant catalanes com de la resta de l'Estat. Tornem demà, a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.